El govern espanyol espera que la defensa oberta de l'amnistia que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va fer al Comitè Federal del PSOE, acceleri els acords per a la investidura. La portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez, ha dit que l'acord permetrà avançar per culminar i donar per tancat un moment terrible per a tots els espanyols i els catalans i permetrà també seguir avançant en aquesta senda de progrés i convivència. L'escoltem.
Para España, nosotros trabajamos en un proyecto de futuro para España, en un proyecto de convivencia, de avances y de progresos. El presidente del gobierno está trabajando para conformar esa mayoría con el deseo de que sea posible, interpretando que esa fue la voluntad de las urnas el pasado 23 de julio y por tanto desearíamos que fuera lo antes posible, pero tenemos la certeza que ha de ser antes del próximo 27 de noviembre.
Rodríguez ha assegurat que en els 5 anys de govern de Sánchez s'ha fet passos molt importants que han millorat la convivència i s'ha aconseguit també una millora de les relacions institucionals entre el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya. I l'IPC a l'Estat s'ha estabilitzat en un increment del 3,5% respecte a l'any passat, la mateixa taxa que va marcar el mes passat i trenca així la dinàmica de 3 mesos de pujades, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra és la més alta de l'indicador des de l'abril. En aquest mes destaca sobretot la influència a l'alça dels preus de l'electricitat, que baixen menys que el 2022, que és el que es coneix com un efecte base. I els Mossos han detingut un home de 54 anys que hauria mort el seu cosí de 52 després de disparar-lo de forma accidental amb una pistola a Matadepera, al Vallès Occidental. Els fets van tenir lloc aquest dissabte a les 7 de la tarda quan els Mossos van rebre un avís per un incident en un domicili de la població en què estaria implicada una arma de foc. D'acord amb la policia, el presumpte autor del succés estava mostrant-li la pistola al seu familiar quan aquesta es va disparar de forma fortuïta i va ferir la víctima. Els agents van detenir l'home per un homicidi per imprudència greu. I en esports, la comissió disciplinària de la FIFA ha decidit inhabilitar durant 3 anys Lluís Rubiales, expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol, per exercir qualsevol activitat relacionada amb el futbol, tant en l'àmbit nacional com internacional. Considera que ha infringit l'article 13 del Codi Disciplinari de l'organisme pel seu petó a la jugadora Jennifer Hermoso durant la final del Mundial Femení el 20 d'agost passat. I això és tot, seria fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Dilluns 30 d'octubre, benvinguts a l'Enjoc, avui un programa on parlarem, evidentment, de Sant Pere de Ribes, perquè una jugadora blaugrana, Aitana Bonmatí, i un exjugador del Barça, també format a la Masia, Leo Messi, tornarà a situar la Masia en el focus, en la 67a edició de la Gala de la Pilota d'Or. La de Sant Pere de Ribes agafa el relleu d'Alexia Putellas i Leo Messi sumarà, atenció, al 8è guardó. Per tant, Sant Pere de Ribes avui serà protagonista, sens dubte, en aquesta gala. Recordin la cita avui a les 8 del vespre a París, concretament al Teatre du Châtelet. També és notícia avui, sens dubte, que Calafell és protagonista. Per què? Doncs perquè acollirà la Copa del Rei d'hoquei patins masculina durant les dues properes edicions. Un acord que ha arribat l'Ajuntament de Calafell amb la Federació Espanyola de Patinatge perquè Calafell sigui referent del millor hoquei patins estatal aquí a casa nostra. I com cada dilluns, com sempre, repassarem la jornada del cap de setmana amb protagonisme per al futbol, per al bàsquet i també per l'atletisme. Comencem. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Alba Triador, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Doncs comencem i ho farem parlant de futbol. D'Aitana Bonmatí, favorita a guanyar aquest dilluns la pilota d'or.
La futbolista de Sant Pere de Ribes encapçala totes les travesses per succeir Alexia Putellas com a vencedora de la pilota d'or que es lliura aquest dilluns a París. Aitana és la gran favorita després de guanyar la passada temporada al Mundial amb la selecció estatal i la Champions i la Lliga amb el Barça. Les també veuranes Mapi León, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Fridolina Rolfo i Assisa Oshoala també opten al guardó. Al premi masculí, el gran favorit és Leo Messi i entre els candidats hi ha els blaugranes Lewandowski i Gundogan.
Precisament, Gundogan reclama més implicació al vestidor.
Després de la derrota contra el Real Madrid, el golejador blaugrana en el clàssic, Ilkay Gundogan assegura que no ha vingut al club per perdre aquesta mena de partits i reclama una reacció emocional als seus companys i sentir més frustració i ràbia després de derrotes com aquesta. El Barça queda ara a 4 punts dels colíders, Madrid i Girona, que és l'únic equip que aguanta el ritme dels blancs.
Més futbol, segona derrota seguida de l'Espanyol.
Els blanquiblaus van caure per 2-0 a Gijón i cauen a la cinquena posició de la classificació. La pròxima jornada de l'equip de Luis García rebrà un altre rival directe a la zona alta, l'Eibar.
Per cert, serà aquest divendres a les 9 del vespre. Continuem amb el futbol. A primera federació masculina, el Nàstic perd el lideratge.
Els tarragonins han caigut per 1-0 al camp del Depor i cedeixen la primera plaça de la classificació al filial del Celta, que té 2 punts més. El Barça Atlètic entra a la zona de play-off gràcies al triomf amb remuntada davant l'Osasuna B 2-1. El gol del triomf l'ha fet Marc Guiu en temps afegit. El Cornellà ha salvat un punt en temps afegit davant del Terol, 1-1, en el primer partit a la ciutat esportiva Dani Jarque. I quarta derrota consecutiva del Sabadell, que continua en places de descens després de caure per 4-2 al camp del Celta Fortuna.
I a segona federació masculina, el Lleida continua en pas ferm.
Els lleidatans han sumat aquesta tarda el cinquè triomf a casa en 5 partits per 1-0 davant l'Espanyol B i mantenen el lideratge amb un punt més que l'Hèrcules. Victòria per la mínima del Badalona Futur sobre el Formentera per recuperar la tercera plaça en detriment d'una Europa que ha empatat 1-1 al camp de la Nucía i ara és quart. Idèntic resultat també en els dos duels catalans de la jornada entre Manresa i Sant Andreu i entre Terrassa i Cerdanyola.
A tercera federació, remuntada de líder.
L'Olot ha remuntat el gol inicial del Mollerussa amb un doblet de Marc Mas, que ha donat la victòria als garrotxins a l'últim minut. Els de Pedro Dolera augmenten distàncies i ja tenen 3 punts sobre el segon, que ara és el Tona. Els osonencs van guanyar per 1-3 al camp del Sant Cristóbal i avancen l'Hospitalet, que va perdre per 0-1 al Prat i acumula 2 derrotes seguides. Pobla de Mafumet i Muntanyesa completen la zona de play-off i a la zona baixa, Badalona, Vilafranca i Rapitenca són en places de descens.
I aquesta setmana és setmana de Copa del Rei.
8 equips catalans disputaran aquests dies partits de primera ronda. Dimarts, Mensajero Espanyol. Dimecres, Sant Roque de Lepe, Girona. Badalona, Futur, Cádiz. Terrassa, Albacete. Europa, Elx. Oriola, Nàstic de Tarragona. Manresa, Oviedo. I Rubí, Atlètic Club.
Parlem ara d'altres esports, com no podia ser d'una altra manera, i parlem del Barça, que passa com a primer de grup a la ronda elit de la Champions de Futbol Sala.
Els blaugranes tanquen la ronda principal amb 3 victòries en 3 partits i acaben líders del seu grup. Així, el Barça serà un dels caps de sèrie en aquest sorteig de la ronda elit que es farà dijous a les 2 de la tarda. Aquesta fase prèvia a la final a 4 que es disputarà el 28 de novembre al 3 de desembre.
A la Lliga ACB de bàsquet, el Barça per a València.
Els blaugranes han caigut per 71-68 en polèmica final i perden la segona plaça, que és ara pels valencians. Treballada victòria del Baxi Manresa per 90-84 davant el Granada per sumar la quarta victòria de la temporada. També suma 4 triomfs al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia per 82-76. I dura derrota de 30 punts a la penya Saragossa a 113-83. A la Lliga Femenina, tercer triomf de l'Uni Girona i terceres derrotes del Cadi La Seu i el Barça CBS.
Doncs un Barça Club Bàsquet Sant Feliuenc que no porta doncs, bona dinàmica. I també parlem d'hoquei patins, perquè el Barça es queda com a líder en solitari de l'hoquei lliga masculina.
Els blaugranes, que van golejar l'Igualada per 8-0, aprofiten la derrota del Sant Just de Caldes per 2-0, que hem pogut veure a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. També aquest diumenge el Reus va guanyar per 2-3 al Noia i Lleida 2, Ribes 2. A l'hoquei lliga femenina va arribar la primera derrota del líder, el Vilassana, que va perdre per 0-1 amb el Manlleu. Palau, Telecable i Corunya se situen a 2 punts de les lleidatanes.
I per acabar, el Balonmano Granollers torna a guanyar.
Els vallesans s'han imposat per 35-28 al Port Segun i refermen la tercera plaça de la Lliga Sobal d'handbol. És la 6ª victòria en Lliga i la 3ª de consecutiva. El Barça va sumar el 9è triomf en 10 partits, 31-37 a la pista del Nava.
Moltes gràcies, Salva. Comencem i ho farem parlant de futbol perquè avui és un dia gran a París. A partir de les 8 del vespre hi haurà la gala de la Pilota d'Or, la 67a edició, i amb protagonisme clar i evident de la Masia. Si no hi ha cap canvi d'última hora, Aitana Bonmatí, la jugadora de Sant Pere de Ribes, recollirà la seva primera Pilota d'Or. Agafarà el relleu Alexia Putellas i Leo Messi sumarà el 8è guardo. Sens dubte, Sant Pere de Ribes avui estarà expectant per veure si la seva jugadora franquícia doncs aixeca aquesta Pilota d'Or. També hem de destacar que Aitana Bonmatí és la gran favorita. Ja ho dèiem, si no hi ha cap qüestió d'última hora, perquè la passada temporada va guanyar el Mundial amb la selecció espanyola, la Champions i la Lliga amb el Barça. Les també blaugranes Mapileón, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Fridolina Rodolfo i Asisat Ochoala, també optant al guardó. El premi masculí, gran favorit, com deia, és Leo Messi, i entre els candidats hi ha els blaugranes Lewandowski i Gundogan. Parlem de Gundogan perquè és protagonista, volíem dir, amb declaracions després del clàssic, que, sens dubte, són d'un nivell d'autoexigència i de crítica constructiva o destructiva. Això vosaltres ho podeu valorar amb aquest document sonor de Gundogan.
I have to be honest, not as much as I wish,
because, he de ser honest, potser no tant com desitjaria perquè no vull dir res incorrecte, però vinc del vestidor i per descomptat que la gent estava decebuda, però especialment després d'un partit tan important i d'un mal resultat com aquest, m'agradaria veure més frustració, enuig i decepció. Aquest és el problema. I hi ha d'haver més emoció, especialment quan perds i saps que hauries pogut jugar millor en determinades situacions i no reacciones. Al final, això es trasllada a la gespa. Hem de fer un gran pas endavant en aquest sentit, perquè si no, el Real Madrid o fins i tot el Girona s'escaparan. No he vingut aquí per perdre aquest tipus de partits. Per descomptat que jo també tinc la meva responsabilitat com a jugador, amb més experiència per no permetre que l'equip deixi que aquestes coses passin. Ens cal més resistència.
Doncs missatge clar i contundent del jugador del Barça, un Barça que ja prepara la propera jornada a Noeta davant la Reial Societat. I a segona divisió, doncs, derrota de l'Espanyol, la segona consecutiva, 2-0 al camp de l'Sporting de Gijón, i la propera jornada, aquest divendres, rebran la visita de l'Eibar. Per tant, l'equip que necessita reaccionar i redreçar el rumb per intentar, doncs, col·locar-se entre les dues primeres posicions que donen dret a l'ascens directe a primera divisió. I baixem un esgraó, ens situem a la primera federació masculina, on el Nàstic va perdre el lideratge i ho va fer en un camp complicat a Riazor davant del Deportivo de la Coruña i cedeix la primera plaça de la classificació al filial del Celta, que té 2 punts més, un filial del Celta que es va desfer del Sabadell per 4-2. El Barça Atlètic entra a la zona de playoff gràcies al triomf amb remuntada davant l'Osasuna B amb un gol en temps afegit de Marguiu. Trobem el Cornellà que salva un punt en el temps afegit davant el Terol, empatar 1-1, i quarta derrota consecutiva d'aquest Sabadell que té doncs un match ball aquest cap de setmana, sobretot doncs el seu tècnic Gerard Bofill, el Sant Quatenc, que encara no ha guanyat des que és l'inquilí a la banqueta arlequinada. Moment d'escoltar el porter del Nàstic, Alberto Baró, després de la derrota mínima, això sí, al camp del Deportivo de la Coruña.
Yo recuerdo un tiro en la última jugada de la primera parte como ocasión de ellos. Y bueno, nada, en la segunda parte pues sabemos que iban a salir muy fuerte, porque bueno, esto es Riazor y aquí apretan mucho. Y pues bueno, no sabría decirte por qué no hemos salido igual que la primera parte. Ellos nos han apretado un poquito más, nos han metido más en campo contrario, y sí que han tenido pues más el balón ellos, y igual más ocasiones para ponerse por delante. Pues bueno, nosotros no las hemos metido, ellos sí que han marcado un gol y se han ido con la victoria.
Resum del porter del Nàstic, Alberto Baró, un Nàstic que perd el lideratge, i a segona federació, qui continua sent líder és el Lleida. Va guanyar amb un gol de Xuli per 1-0 davant l'Espanyol B i manté aquest lideratge amb un punt més que l'Hèrcules. Victòria per la mínima del Badalona Futur sobre Formentera per recuperar la tercera plaça en detriment d'una Europa que va empatar a un al camp de la Nucía, i ara és quart, idèntic marcador també en els duels catalans de la jornada. Manresa i Sant Andreu, 1-1, i Terrassa-Cerdanyola també 1-1. El tècnic de l'equip líder del Lleida, ell és Ángel Viadero.
Lo que necesitaba el partido era un poco más de control, pero creo que hemos salido como de una manera intensísima en la presión. Hemos ido desde el minuto uno a por ellos y creo que no hemos parado hasta el final. Es verdad que sí, que en el segundo tiempo ha habido ya momentos donde bueno, hemos tratado de ajustarnos también, de no ir tan a lo loco, pero bueno, yo tengo que agradecer una vez más el esfuerzo de este equipo, la intensidad con la que juega, la intensidad con la que entrena, y que cada ese nivel de exigencia nos hace que cada día de entreno está siendo superado.
Doncs aquest era Àngel Viadero, el tècnic del Lleida Esportiu, un Lleida que és líder d'aquesta segona federació. Baixem un esglaó a la tercera federació. Remuntada de líder de l'Olot, que va superar el Mollerussa amb un doblet de Marc Mas per 1-2, i d'aquesta manera, a l'últim minut, donava la victòria al conjunt garrotxí, que augmenta distàncies, té 3 punts sobre el segon, que ara s'altona després de la derrota a l'Hospitalet 0-1 davant del Prat. Cal destacar també un Badalona que va golejar contundentment el Reus per 4-0. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, molt bon dia.
Bon dia. El Badalona va certificar una golejada per 4-0 contra el Reus Redis en el millor partit de la temporada del conjunt escapulat. La primera part va ser igualada i es va mantenir l'equilibri amb el 0-0 inicial, resultat amb el qual es va arribar al descans. En el segon període, el Badalona va marcar molt aviat, a través de David Batanero, amb un llançament de falta lateral que va entrar directament. En el minut 55, l'àrbitre va xiular un penal molt dubtós per unes suposades mans a boca de gol d'un jugador del Reus, que van ser molt protestades per part de l'equip tarragoní i que a més va suposar l'expulsió de l'Arcón per vermella directa. Wallis va transformar la pena màxima en el 2-0, i a partir d'aquí i fins al final va ser un festival escapulat, que va marcar el tercer mitjançant Batanero, que va fer un doblet, i a la recta final Toni La Rosa va certificar el 4-0 definitiu. Al final de l'enfrontament, el tècnic del Badalona, Santi Álvarez, mostrava la seva satisfacció per la victòria del seu equip.
La verdad es que hemos hecho, yo creo que muy buenos partidos aquí en casa, pero el de hoy también por la entidad del rival, ¿no?, que nos ha exigido mucho. La verdad es que la primera parte ha sido muy igualada y sabíamos que ha podido pasar cualquier cosa en esa primera parte. Ellos han tenido ocasiones, han tenido momentos de dominio, nosotros también, ha sido muy alterno, y creo que una muy buena primera parte. En la segunda sí que nos hemos impuesto y hemos conseguido meter 4 y tener bastante, alguna más.
Amb aquest triomf, el Badalona se situa en el desè lloc de la classificació amb 10 punts. El pròxim compromís serà diumenge a partir de les 12 al camp del Tona.
Gràcies, Ramon Duran, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I aquesta setmana és setmana de Copa del Rei. 8 equips catalans disputaran aquests dies partits de la primera ronda. Dimarts, és a dir, demà, Mensajero Espanyol. I dimecres hi haurà el gruix de partits amb el Sant Roque de l'EP Girona, Badalona Futur Cádiz, Terrassa Albacete, Europa Elx, Oriola Nàstic de Tarragona, Manresa Oviedo i Rubí Athletic Club de Bilbao. Obrim carpeta per al bàsquet i parlem del Barça, que encaixa la segona desfeta a la temporada a la pista del València, a la Fonteta, per 71-68. Els blaugranes són tercers, a 2 triomfs del líder, el Real Madrid, i a 1 del rival d'aquesta jornada, del València. També cal destacar la treballada victòria del Baxi Manresa, 90-84, davant el Granada, per sumar, atenció, la quarta victòria de la temporada, una victòria necessària per al conjunt del Bages. Pol Rodríguez, des de Ràdio Sallent, ens dona més detalls d'aquest triomf del conjunt del Bages.
Hi ha una estadística que és molt descriptiva del que és l'actual Lliga ACB. Dels 7 partits que ha jugat el Baxi Manresa, els 4 que ha guanyat ho ha fet per menys de 6 punts i els 3 que ha perdut també ho ha fet per sota d'aquesta diferència. Tot plegat vol dir que la Lliga és cada vegada més igualada, una opinió que secunda el tècnic dels manresans, Pedro Martínez.
Per aficionat, quasi diria que em sembla que és més interessant i més emocionant el que passa a la zona baixa que el que passa a la zona alta, no? que al final pues, normalment estan els que tenen que estar, diguem, no? Però és que als de baix hi ha molts equips implicats i equips que fan molt bon bàsquet, i si ara mateix em dius candidats per perdre la categoria, no et soc capaç de dir-te a ningú o et tinc que dir 8 o 9.
L'estadística també demostra que els bagencs es mouen bé en duels igualats, havent tret 4 victòries en 7 partits que els deixen novens a la taula classificatòria.
4 victòries suma al Baxi Manresa i també 4 triomfs al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia per 82-76. I dura derrota, atenció, de 30 punts de la penya a Saragossa, 113-83. Si parlem de la Lliga Femenina, la màxima categoria estatal, tercer triomf de l'Uni Girona i terceres derrotes, malauradament, del Cadí La Seu i també del Barça, Club Bàsquet Sant Feliuenc. Agafem ara l'estic per donar un cop d'ull a l'hoquei Lliga Masculina. El Barça es queda com a líder en solitari d'aquesta competició. Els blaugranes van golejar l'Igualada per 8-0 i van aprofitar la derrota del Sant Just a Caldes per 2-0, que es va poder veure ahir a través de les televisions locals i de la plataforma Xarxa Més. I de la resta de marcadors destaquem el Reus 2, Noia 3. Des de Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
Bon dia, el Noia Freixenet va sumar una victòria de prestigi per 2-3 aquest diumenge a la pista del Reus Deportiu, un dels màxims rivals en la lluita per les posicions capdavanteres de l'hoquei Lliga. L'encert de Martí Gavarró en dues dianes gairebé a l'inici de la segona meitat des del punt de falta directa van desequilibrar un duel molt disputat. El Noia va mantenir les distàncies fins al final amb un nou gol de Jordi Bargalló, que va fer insuficient l'esforç del Reus remant a contracorrent amb els encerts de Marc Julià i Arnau Canal per intentar salvar algun punt. Més que content ha d'estar l'equip de la capital del Cava, que salda amb 4 punts els dos compromisos consecutius amb Barça i Reus, després de la forta ensopegada a Girona. Una bona empenta de confiança i moral per afrontar el seu debut aquest cap de setmana a la màxima competició continental. Juga a Portugal un quadrangular de classificació corresponent a la segona fase de la Lliga Europea. Pere Bàries és el tècnic del Noia Freixenet.
I res, espero que ens ajudi també a tenir confiança després de la derrota a Girona, que ens va fer bastant de mal. Sumar 4 punts en Barça i Reus en aquest calendari, doncs, penso que és molt important, i vés-nos una confiança per el que ens ve ara, que la Champions, aquesta fase, que serà molt dura, a Portugal, contra portuguesos, comptant que els alemans potser els hi costi una miqueta més, però bueno, arribem bé, penso que ells també arriben bé, hem de guanyar tots dos, som ara en una pista molt difícil com Barcelos, per tant, penso que serà una fase molt, molt, molt difícil, però som optimistes i tant de bons podem classificar.
El format de competició serà de tots contra tots. Les principals amenaces seran, evidentment, els equips portuguesos. D'una banda, el Tomar, que exerceix d'anfitrió i que ha començat molt bé la temporada, per l'altra, el Balongo, i per últim, l'Erringen alemany, el rival a priori més assequible. Els dos primers del grup s'asseguraran el bitllet per jugar a la lligueta final de 4 grups amb els 16 millors equips del continent.
I parlem ara de Calafell, perquè aquesta població acollirà la Copa del Rei durant 2 anys consecutius, 2024 i 2025. Més detalls d'aquesta gran notícia per a hoquei patins català, Laia Batlle, des dels Domenys Ràdio.
L'acord s'ha assolit després de l'èxit que va tenir la celebració del certamen de la Copa de la Reina d'hoquei femení de la temporada 22-23. L'entesa permetrà veure el millor hoquei patins de l'estat espanyol, que se celebrarà la setmana del 7 al 10 de març del 2024. El Parlem Club Patí Calafell, el club local, tornarà a ser l'anfitrió d'aquesta competició. La Federació de Patinatge destaca que Calafell compta amb una dilatada experiència en l'organització d'esdeveniments esportius d'alt nivell, com els Jocs de la Mediterrània del 2018, i subratlla que el municipi té un ampli consolidat bagatge en esdeveniments culturals que congreguen milers d'espectadors. Tot plegat, segons la federació, acredita la capacitat organitzativa i logística de Calafell per acollir-hi de nou la Copa del Rei d'hoquei patins.
Gràcies, Laia, i parlem de l'hoquei Lliga Femenina, on ha arribat la primera derrota del líder, el Vila-sana, que va perdre 0-1 amb el Manlleu. Palau, Telecable i Corunya se situen a 2 punts de les lleidatanes. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, oh, can't you taste the feeling, feeling. Saying, oh, oh. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'Esport Català, la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Joan Garcia, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i, evidentment, de la ràdio. Up for your colors. Mm. Ready to people, a new day has just begun, and I wear my colors on my back. Celebrate, celebrate. Yeah. We created equal, one race and that's human. Can't wait till they all see that. We still got a long way, but look how far we come now, 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 now. Hands up for your colors. Represent your country, raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Alexa, abre Radio Sant Cugat.
Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
I used to think that love was just a fairy tale, until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly suddenly you're in love. Ooh, yeah. Girl, and more.
Bon dia i bon dilluns 30 d'octubre de 2023. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Joan Garcia.
Dilluns 30 d'octubre, avui començarem parlant de Calafell, perquè la Federació Espanyola de Patinatge i l'Ajuntament de Calafell han arribat a un acord perquè el pavelló poliesportiu Joan Ortoll aculli les dues properes edicions de la Copa del Rei d'hoquei patins l'any vinent, 2024, i també el 2025. L'acord s'ha assolit després de l'èxit que va tenir la celebració del certamen de la Copa de la Reina d'hoquei patins de la temporada 2022-2023. L'entesa permetrà veure el millor hoquei patins de l'estat espanyol, que es disputarà la setmana del 7 al 10 de març de l'any vinent. El Parlem Club Patí Calafell, el club local, serà, òbviament, anfitrió i podrà participar-hi. I també pendents de Sant Pere de Ribes, que es coronarà a nivell mundial i serà avui. I és que la jugadora més representativa, ja ho direm bé, d'aquesta localitat, Aitana Bonmatí, aixecarà la seva primera pilota d'or al Teatre du Châtelet a París en la 67a edició d'aquesta gala, avui dilluns a les 8 del vespre. Bon matí, agafarà el relleu d'Alexia Putellas. Per cert, que en categoria masculina, Leo Messi rebrà la seva 8a pilota d'or. El que queda clar és que la Masia continua sumant èxits tant a la vessant masculina com femenina. Dilluns, dia en el que pentinarem la jornada amb el bàsquet, l'hoquei patins o l'atletisme com a principals protagonistes. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català aquí, a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Alba Triador, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Doncs començarem parlant de futbol. D'Aitana Bonmatí, favorita a guanyar aquest dilluns la pilota d'or.
La futbolista de Sant Pere de Ribes encapçala totes les travesses per succeir Alexia Putellas com a vencedora de la pilota d'or que es lliura aquest dilluns a París. Aitana és la gran favorita després de guanyar la passada temporada al Mundial amb la selecció estatal i la Champions i la Lliga amb el Barça. Les també blaugranes Mapi León, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Fridolina Rolfo i Oshoala també opten el guardó. El premi masculí, el gran favorit és Leo Messi, i entre els candidats hi ha els blaugranes Lewandowski i Gundogan.
Un Gundogan que reclama més implicació al vestidor blaugrana.
Després de la derrota contra el Real Madrid, el golejador blaugrana en el clàssic, Ilkay Gundogan, assegura que no ha vingut al club per perdre aquesta mena de partits i reclama una reacció emocional als seus companys i sentir més frustració i ràbia després de derrotes com aquesta. El Barça queda ara a 4 punts dels colíders, Madrid i Girona, que és l'únic equip que aguanta el ritme dels blancs.
I a segona divisió, també futbol, segona derrota seguida a l'Espanyol.
Els blanquiblaus van caure per 2-0 a Gijón i cauen a la cinquena posició de la classificació. La pròxima jornada de l'equip de Luis García rebrà un altre rival directe de la zona alta, l'Eibar.
Partit que es jugarà aquest divendres a l'Stage From Stadium a les 9 del vespre. Continuem amb futbol, baixem un esglaó, ara primera federació masculina perquè el Nàstic perd el lideratge.
Els tarragonins han caigut per 1-0 al camp del Depor i cedeixen la primera plaça de la classificació al filial del Celta, que té 2 punts més. El Barça Atlètic entra en zona de play-off gràcies al triomf amb remuntada davant l'Osasuna B per 2-1. El gol del triomf l'ha fet Marc Guiu en temps afegit. El Cornellà ha salvat un punt en temps afegit davant del Terol, 1-1, en el primer partit a la ciutat esportiva Dani Jarque. I quarta derrota consecutiva del Sabadell, que continua en places de descens després de caure per 4-2 al camp del Celta Fortuna.
Un Celta Fortuna, ja ho hem dit, que és el líder d'aquesta primera federació. Parlem de més líders. A segona federació masculina, el Lleida continua en pas ferm.
Els lleidatans van sumar ahir el 5è triomf a casa en 5 partits per 1-0 davant l'Espanyol B i mantenen el lideratge amb un punt més que l'Hèrcules. Victòria per la mínima del Badalona Futur sobre el Formentera per recuperar la tercera plaça, en detriment d'una Europa que ha empatat a un al camp de la Nucía i que ara és quart. Idèntic resultat també en els dos duels catalans de la jornada, entre Manresa i Sant Andreu i entre Terrassa i Cerdanyola.
Empats a un en tots dos partits. A tercera federació, remuntada a líder.
L'Olot ha remuntat el gol inicial del Mollerussa amb un doblet de Marc Mas, que ha donat la victòria als garrotxins a l'últim minut. Els de Pedro Dolera augmenten distàncies i ja tenen 3 punts per sobre el segon, que ara és el Tona. Els osonencs van guanyar per 1-3 al camp del Sant Cristóbal i avancen l'Hospitalet, que va perdre per 0-1 al Prat, i acumula 2 derrotes seguides. El poble de Mafumet i Muntanyesa completen la zona de play-off i a la zona baixa, Badalona, Vilafranca i Rapitenca són en places de descens.
Més futbol perquè aquesta setmana és una setmana de Copa del Rei.
Sí, i 8 equips catalans disputaran aquests dies partits de primera ronda. Dimarts, Mensajero Espanyol. Dimecres, Sant Roque de Lepe Girona, Badalona Futur Cádiz, Terrassa Albacete, Europa Elx, Oriola Nàstic de Tarragona, Manresa Oviedo i Rubí Athletic Club.
I en futbol sala, el Barça passa com a primer de grup a la ronda elit de la Champions.
Els blaugranes tanquen la ronda principal amb 3 victòries en 3 partits i acaben líders del seu grup. Així, el Barça serà un dels caps de sèrie en el sorteig de la ronda elit que es farà dijous a les 2 de la tarda. Aquesta fase prèvia, la final a 4, es disputarà del 28 de novembre al 3 de desembre.
En bàsquet, a la Lliga ACB, el Barça perd a València.
Els blaugranes han caigut per 71-68 en polèmica final i perden la segona plaça, que ara és pels valencians. Treballada victòria del Baxi Manresa per 90-84 davant el Granada per sumar la quarta victòria de la temporada. També suma 4 triomfs del Girona, que es va imposar a l'OCAM Múrcia per 82-76 i dura derrota de 30 punts de la penya a Saragossa, 113-83. A la Lliga Femenina, tercer triomf de l'Uni Girona i terceres derrotes del Cadí Laseu i el Barça Sant Feliuenc.
El Barça es queda com a líder en solitari. Estem parlant d'hoquei patins a l'hoquei lliga masculina.
Els blaugranes, que van golejar l'Igualada per 8-0, aprofiten la derrota del Sant Just a Caldes per 2-0, que han pogut veure a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. També aquesta jornada, Reus 2, Noia 3 i Lleida 2, Ribes 2. A l'hoquei lliga femenina va arribar la primera derrota del líder, el Vilassana, que va perdre per 0-1 amb el Manlleu. Palau, Telecable i Corunya se situen a 2 punts de les lleidatanes.
I per tancar aquest bloc de titulars, el Balonmano Granollers torna a guanyar.
Els vallesans s'han imposat per 35-28 al Port Segun i refermen la tercera plaça de la Lliga a Sobal d'Embol. És la 6a victòria en Lliga i la 3a de consecutiva. El Barça va sumar el Niubet triomf en 10 partits per 31-37 a la pista del Nava.
Gràcies, Alba.
A tu. Ladies and gentlemen.
Avui, Sant Pere de Ribes i també Calafell, encapçalant l'actualitat de casa nostra, de l'esport català. Anem a pams, comencem parlant de Sant Pere de Ribes, perquè avui la seva jugadora referent, la seva jugadora emblemàtica, és, ja ho saben tots, Aitana Bonmatí. I avui és la favorita a guanyar la pilota d'or. Un certamen que es fa avui a París, a partir de les 8 del vespre, i on, si no canvien els pronòstics, Aitana Bonmatí aixecarà la seva primera pilota d'or. I d'aquesta manera agafa el relleu d'Alexia Putellas. Bonmatí ha guanyat el Mundial amb la selecció espanyola i també ha guanyat la Lliga i la Champions amb el Futbol Club Barcelona. La representació blaugrana també estarà encapçalada per Mapi León, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Fridolina Rolfo i Oshoala, que també opten al guardó. El premi masculí, el gran favorit és Leo Messi, un Leo Messi que podria aixecar la seva 8a pilota d'or en aquesta edició. I canviem radicalment de tema, donem un cop d'ull ara a la primera federació masculina. A segona divisió hem de parlar de la derrota de l'Espanyol per 2-0 al camp del Sporting de Gijón, un Espanyol que ja és cinquè, que suma 2 derrotes consecutives i que aquest divendres ha de redreçar el rumb davant a l'Eibar, a l'Stage From Stadium, a les 9 del vespre. Però abans tindrà partit de Copa del Rei, serà demà dimarts, al camp del Mensajero. Continuem amb el futbol i baixem un esglaó, parlem a la primera federació, on, malauradament, el Nàstic ha perdut el lideratge d'aquesta categoria. I ho va fer a un dels camps més complicats i difícils de la categoria, l'històric Deportivo de la Coruña, a Riazor, per 1-0. D'aquesta manera, el conjunt tarragoní cedeix la primera plaça de la classificació al filial del Celta, que es va desfer per 4-2 del Sabadell, un Sabadell que es troba en zona d'ascens i que acumula, atenció, 4 derrotes consecutives. I qui continua amb bona dinàmica és el Barça Atlètic, que es va desfer 2-1 per 2-1 amb gols del santcuatenc Pau Víctor i el segon en temps afegit de Marc Guiu. I per acabar, els resultats d'aquesta primera federació, empat en temps afegit del Cornellà al camp del Terol. En aquest cas, va ser la Níjar, que volíem dir, a la Ciutat Esportiva, en l'estrena de l'equip de Cornellà com a local. Baixem a la segona federació, on a primera federació el Nàstic va perdre el lideratge i el Lleida, tot el contrari, el va refermar i guanyant per 1-0, victòria mínima en gol de Xuli al primer temps, per 1-0, com dèiem, davant l'Espanyol B, i manté aquest lideratge amb un punt més que l'Hèrcules. Victòria també per la mínima del Badalona Futur sobre el Formentera per recuperar la tercera plaça en detriment d'un Europa que ha empatat a un al camp de la Nucía i ara és quart. Idèntic resultat també en els dues catalans de la jornada. Empat a un entre Manresa i Sant Andreu i entre Terrassa i Cerdanyola. Si parlem de més líders, a primera federació doncs ho és el Celta B, a segona federació el Lleida Esportiu i a tercera federació ho és l'Olot. Això sí, amb patiment. Ahir el partit a Mollerussa va haver de remuntar un 1-0 per endur-se els 3 punts i ho va fer amb doblet, amb dianes del golejador de Marc Mas. Els de Pedro Dolera augmenten distàncies, ja tenen 3 punts sobre el segon classificat, que ara s'altona després de guanyar a Sant Cristóbal i aprofitar l'ensopegada de l'Hospitalet, que va caure per 0-1 i acumula 2 derrotes seguides. Poble de Mafumet i Montañesa completen la zona playoff i a la zona baixa trobem Badalona, Vilafranca i Rapitenca. Un Badalona que, sens dubte, agafa oxigen després de la victòria contundent per 4-0 davant del Reus. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, molt bon dia.
Bon dia. El Badalona va certificar una golejada per 4-0 contra el Reus Redis en el millor partit de la temporada del conjunt escapulat. La primera part va ser igualada i es va mantenir l'equilibri amb el 0-0 inicial, resultat amb el qual es va arribar al descans. En el segon període, el Badalona va marcar molt aviat, a través de David Batanero, amb un llançament de falta lateral que va entrar directament. En el minut 55, l'àrbitre va xiular un penal molt dubtós per unes suposades mans a boca de gol d'un jugador del Reus, que van ser molt protestades per part de l'equip tarragoní i que a més va suposar l'expulsió de l'Arcón per vermella directa. Gualit va transformar la pena màxima en el 2-0 i a partir d'aquí i fins al final va ser un festival escapulat que va marcar el tercer mitjançant Batanero, que va fer un doblet, i a la recta final Toni La Rosa va certificar el 4-0 definitiu. Al final de l'enfrontament, el tècnic del Badalona, Santi Álvarez, mostrava la seva satisfacció per la victòria del seu equip.
La verdad es que hemos hecho, yo creo que muy buenos partidos aquí en casa, pero el de hoy también por la entidad del rival, ¿no? Que nos ha exigido mucho. La verdad es que la primera parte ha sido muy igualada y sabíamos que ha podido pasar cualquier cosa en esa primera parte. Ellos han tenido ocasiones, han tenido momentos de dominio, nosotros también, ha sido muy alterno y creo que una muy buena primera parte. En la segunda sí que nos hemos impuesto y hemos conseguido meter 4 y tener bastante, alguna más.
Amb aquest triomf, el Badalona se situa en el desè lloc de la classificació amb 10 punts. El pròxim compromís serà diumenge a partir de les 12 al camp del Tona.
Ramon, i aquesta setmana, setmana de Copa del Rei, on 8 catalans disputaran aquests dies partits d'aquesta primera ronda. Demà, per exemple, juga l'Espanyol al camp del Mensajero Canari. Dimecres, Sant Roque de Lepe, Girona. Badalona Futur, Cádiz. Terrassa, Albacete. Europa, Elx. Oriola, Nàstic de Tarragona. Manresa, Oviedo. I Rubí, Athletic Club de Bilbao. Obrim carpeta d'hoquei patins, per tant agafem l'estic per donar un cop d'ull a l'hoquei lliga masculina, on el Barça es queda com a líder en solitari després de golejar l'Igualada per 8-0 i aprofitar l'ensopegada del Sant Just a Caldes per 2-0 que es va poder veure ahir a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. I de la resta de marcadors destaquem el Reus 2, Noia 3, un noia que, atenció, doncs ja prepara el seu debut europeu. Des de Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
Bon dia. El noia Freixenet va sumar una victòria de prestigi per 2-3 aquest diumenge a la pista del Reus Deportiu, un dels màxims rivals en la lluita per les posicions capdavanteres de l'hoquei lliga. L'encert de Martí Gavarró amb dues dianes gairebé a l'inici de la segona meitat des del punt de falta directa van desequilibrar un duel molt disputat. El noia va mantenir les distàncies fins al final amb un nou gol de Jordi Bargalló, que va fer insuficient l'esforç del Reus remant a contracorrent amb els encerts de Marc Julià i Arnau Canal per intentar salvar algun punt. Més que content ha d'estar l'equip de la capital del Cava, que salda amb 4 punts els dos compromisos consecutius amb Barça i Reus, després de la forta ensopegada a Girona. Una bona empenta de confiança i moral per afrontar el seu debut aquest cap de setmana a la màxima competició continental. Juga a Portugal un quadrangular de classificació corresponent a la segona fase de la Lliga Europea. Pere Bàries és el tècnic del Noia Freixenet.
I bé, espero que ens ajudi també a tenir confiança després de la derrota a Girona, que ens va fer bastant de mal. Sumar 4 punts en Barça i Reus en aquest calendari, doncs, penso que és molt important, i bé, sense una confiança per el que ens ve ara, que la Champions, aquesta fase, que serà molt dura, a Portugal, contra portuguesos, tant que els alemans potser els hi costi una miqueta més, però bueno, arribem bé, penso que ells també arriben bé, hem de guanyar tots dos, som ara en una pista molt difícil com Barcelos, per tant, penso que serà una fase molt, molt, molt difícil, però som optimistes i tant de bons podem classificar.
El format de competició serà de tots contra tots. Les principals amenaces seran, evidentment, els equips portuguesos. D'una banda, el Tomar, que exerceix d'anfitrió i que ha començat molt bé la temporada, per l'altra, el Balongo, i per últim, l'Erringen alemany, el rival a priori més assequible. Els dos primers del grup s'asseguraran el bitllet per jugar a la lligueta final de 4 grups amb els 16 millors equips del continent.
Gràcies, Sergi. I un altre dels partits destacats és l'empat entre el Girona i el Calafell, empat a 3, més dades d'aquest partit amb Lourdes Meroño.
El Club Patí Calafell continua invicta a l'hoquei lliga després d'empatar a la pista d'un Girona que ha arribat a anar per davant al marcador amb 2 gols d'avantatge. Els verds han necessitat l'efectivitat de Jordi Ferrer per evitar la primera ensopegada a la lliga. S'ha hagut d'esperar el minut 21 perquè el marcador s'estrenés. Malauradament per al Calafell, els locals han trencat el 0-0 mitjançant un Ramon que ha aprofitat d'una jugada individual d'Aguirre. No ha estat fins al segon temps quan el Girona ha tornat a veure porteria sent Puigverd, qui transformava el 2-0 amb un llançament llunyà. El Calafell havia de reaccionar i ho ha fet pocs segons després gràcies a una internada dins de l'àrea de Sergi Mires, que ha convertit el 2-1 en el minut 27. El Girona encara volia donar guerra i Ramon tornava a marcar després d'aprofitar un rebuig de Gerard Camps en el minut 34. Un rebuig que també ha protagonitzat el local Llavarola i que Jordi Ferrer ha estat a temps per aprofitar. Primer en el minut 36 i després en el minut 44 per posar el 3-3 definitiu que deixa el Calafell a la tercera plaça amb 9 punts després de 5 jornades. La pròxima cita dels de Ferran López serà l'estrena a la Lliga Europea contra el Reus divendres a les 7 de la tarda al pavelló Joan Ortoy.
Gràcies, Lourdes Meroño. I no deixem de parlar de Calafell perquè aquesta població acollirà la Copa del Rei durant 2 anys consecutius, 2024 i 2025. Més detalls d'aquesta gran notícia per a l'hoquei patins català, Laia Batlle, des dels Domenys Ràdio.
L'acord s'ha assolit després de l'èxit que va tenir la celebració del certamen de la Copa de la Reina d'hoquei femení de la temporada 22-23. L'entesa permetrà veure el millor hoquei patins de l'estat espanyol que se celebrarà la setmana del 7 al 10 de març del 2024. El Parlem Club Patí Calafell, el club local, tornarà a ser l'anfitrió d'aquesta competició. La Federació de Patinatge destaca que Calafell compta amb una dilatada experiència en l'organització d'esdeveniments esportius d'alt nivell com els Jocs de la Mediterrània del 2018 i subratlla que el municipi té un ampli consolidat bagatge en esdeveniments culturals que congreguen milers d'espectadors. Tot plegat, segons la federació, acredita la capacitat organitzativa i logística de Calafell per acollir-hi de nou la Copa del Rei d'hoquei patins.
Doncs gràcies, Laia. I a l'hoquei lliga femenina va arribar malauradament la primera derrota del líder, el Vila-sana, que va perdre 0-1 amb el Manlleu. Palau, Telecable i Corunya se situen a 2 punts de les lleidatanes. Deixem les TIC, deixem el món de l'hoquei patins per parlar de futbol. Començarem des de la tercera federació, aquest repàs, fins a arribar a primera federació, i parlem d'una situació crítica, la que viu el Vilafranca, que ocupa la penúltima posició, amb 7 punts, això sí, empatat amb Sant Cristóbal i Castelldefels, en zona d'ascens i també amb el Girona B, i derrota ahir contundent per 3-0 al camp del Peralada. Moment d'escoltar la crònica d'aquest partit amb el nostre company de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
Duríssima derrota per 3-0 davant el Peralada, a més en un partit amb molt males sensacions, també tenint en compte que el Vilafranca arribava en 7 baixes de jugadors importants a l'11 titular. Però, com després escoltarem, el tècnic Santi Triguero comentava que això no era excusa. I, de fet, el Vilafranca doncs, va tornar a mostrar una imatge d'incompareixença al camp del Peralada, amb errades greus que es penalitzen moltíssim en aquesta categoria. I, pràcticament, amb 3 jugades aïllades, el Peralada va trobar l'encert per aconseguir aquesta victòria per 3-0 i quedar-se als 3 punts. I el Vilafranca, per la seva banda, doncs, tancar aquesta jornada en penúltima posició del grup 5è de tercera divisió. Al final del partit, el nostre company desplaçat a Peralada, Oriol Domènech, podia conversar amb el tècnic Santi Triguero.
Avui molt emprenyat amb el sentit del resultat, hem de fer mirar-nos al mirall tots plegats, vale? I dir per què passen aquestes coses i que no torni a passar. I el futbol té aquesta grandesa, no? Al final, si tu mires la classificació, avui veus el Vilafranca a baix, però veus que hi ha 7 o 8 equips amb un punt de diferència, no? I la setmana que ve a casa contra la Pobla Fumet, evidentment, com diria aquell, pelo civil o pelo criminal, no? Al final hi ha moments, com a futbolista a mi també em passava, que hi ha per molt que et digui el míster, has de tirar d'orgull, has de tirar d'amor propi, has de tirar de pertinença amb aquest escut que estem defensant, i al final qui no faci això, qui no cregui això, seré també molt fred i molt radical, no té cabuda al Vilafranca, i el que vulgui estar i tirar del carro estarà, i el que no, pues, al final les categories i els equips sí, estan per algú, i no ho permetré jo, mentre jo sigui entrenant, no ho permetré segons quines actituds dins i fora del camp.
Doncs guanyava el Peralada amb gols de Marc Gelmà, Pol Quatrecases i Sergio Romero, feien aquest 3-0 i deixaven el Vilafranca amb un pam de nassos i amb una nova derrota, concretament la cinquena de la temporada. El Vilafranca tanca la jornada penúltim amb 7 punts, empatat amb un bon grapat d'equips, però això sí, continua sense guanyar des de la segona jornada, i ja estem parlant de prop d'un mes i mig, perquè això va ser el 16 de setembre.
Doncs així està la situació a Vilafranca, i el Badalona, que agafa oxigen després de golejar contundentment el Reus per 4-0. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
Bon dia. El Badalona va certificar una golejada per 4-0 contra el Reus Redis en el millor partit de la temporada del conjunt escapulat. La primera part va ser igualada i es va mantenir l'equilibri amb el 0-0 inicial, resultat amb el qual es va arribar al descans. En el segon període, el Badalona va marcar molt aviat, a través de David Batanero, amb un llançament de falta lateral que va entrar directament. En el minut 55, l'àrbitre va xiular un penal molt dubtós per unes suposades mans a boca de gol d'un jugador del Reus, que van ser molt protestades per part de l'equip tarragoní i que a més va suposar l'expulsió de l'Arcón per vermella directa. Wally va transformar la pena màxima en el 2-0, i a partir d'aquí i fins al final va ser un festival escapulat, que va marcar el tercer mitjançant Batanero, que va fer un doblet, i a la recta final Toni La Rosa va certificar el 4-0 definitiu. Al final de l'enfrontament, el tècnic del Badalona, Santi Álvarez, mostrava la seva satisfacció per la victòria del seu equip.
La verdad es que hemos hecho, yo creo que muy buenos partidos aquí en casa, pero el de hoy también por la entidad del rival, ¿no? Que nos ha exigido mucho. La verdad es que la primera parte ha sido muy igualada y sabíamos que ha podido pasar cualquier cosa en esa primera parte. Ellos han tenido ocasiones, han tenido momentos de dominio, nosotros también, ha sido muy alterno y creo que una muy buena primera parte. En la segunda sí que nos hemos impuesto y hemos conseguido meter 4 y tener bastante, alguna más.
Amb aquest triomf, el Badalona se situa en el desè lloc de la classificació amb 10 punts. El pròxim compromís serà diumenge a partir de les 12 al camp del Tona.
Doncs ara és moment de parlar d'atletisme, d'una cursa infantil adaptada que es va disputar ahir a Terrassa. Més detalls amb el Miqui Romagosa, company de Canal Terrassa.
La segona cursa infantil i juvenil adaptada de Terrassa és tot un èxit després d'aconseguir una gran acceptació en la primera edició. Aquesta cursa han participat infants i joves d'entre 3 i 21 anys amb mobilitat reduïda, facilitant que hi puguin participar amb els suports que necessitin, amb cadira de rodes, caminadors o persones acompanyants. Recordem que han augmentat les distàncies a córrer, han passat de 2 a 3, 30, 50 i 70 metres. Per donar més visibilitat a la trobada, s'ha canviat d'ubicació. En aquest cas ha estat a la carpa de Vallparadís, en lloc del Raval de Montserrat. Com dèiem, una trobada lúdica i inclusiva, on, sens dubte, el més important és participar. Escoltem a Meritxell Lluís, regidora de Capacitats Diverses.
Sí, naturalment, aquesta segona cursa infantil i juvenil adaptada el que pretén justament és, en aquesta línia de Terrassa trenca barreres, doncs, ensenyar i fer visible que l'esport pot ser per tothom, no? Hi ha algunes persones que necessiten algun suport, ja siguin cadira de rodes, caminadors o un acompanyant, però tots podem fer esport i, per tant, aquest és l'objectiu principal de la cursa.
Aquesta segona cursa infantil i juvenil adaptada de Terrassa va a càrrec de l'Ajuntament de Terrassa i també de la Fundació Integràlia Vallès.
Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'Esport Català, la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Joan García, el Pablo Palenzuela, el control tècnic acompanyat de Guillem Viciedo i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i, evidentment, també de la ràdio. Electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex appeal, and it's a moment, yeah.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Plegant el poder del teu encant personal i el...
penses, però saps molt bé el que fas. Oh, ets estupenda i saps molt bé el que fas. I no em posaré de genolls, i ja m'he posat de genolls.
Bona tarda. Bona tarda. Comença l'informatiu migdia d'aquest dilluns 30 d'octubre de 2023.